Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui Catalunya viu aquesta segona jornada de vaga de metges a casa nostra. És una jornada on també, com va passar ahir, en aquesta jornada de protesta s'hi suma també els sindicats de mestres i de professors de secundària. En el cas dels metges, ahir es van concentrar a les portes de la Conselleria de Salut i van venir en manifestació fins a l'estació de Sants, a tocar d'aquí, de Ràdio Estel. Avui fan una altra manifestació a partir del punt de les 10 del matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Nosaltres allà també hi serem, evidentment, en directe. Aquestes últimes hores us hem anat explicant i hem escoltat els protagonistes quines són les reivindicacions, què és el que ha portat els metges a prendre la decisió de tirar endavant aquestes dues jornades de vaga. Aquesta setmana, perquè per la propera setmana n'hi ha més de jornades de vaga convocades en cas que no s'arribi a un acord. També és cert que demà divendres a la tarda, a partir del migdia i durant la primera hora de la tarda, hi ha convocades noves trobades de negociació entre els sindicats i el departament per intentar arribar a un acord. Avui teníem ganes, però, de baixar la realitat, de baixar el dia a dia, que poguéssiu escoltar de primera mà, de metges i metgesses, quina és la realitat que es troben cada dia a les seves consultes quan van a treballar, perquè entre tots ens puguem fer una idea de quina és la realitat que els ha portat a fer aquestes aturades que havien estat convocades fa més d'un mes i mig. No han anat d'un dia per l'altre, sinó que la situació fa temps que dura i a més estaven avisades. Avui ens acompanya la Laura Lalucat. Com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un plaer que ens acompanyis. La Laura és resident de primer any, si no m'equivoco, de Medicina Familiar i Comunitària. Està en un centre d'atenció primària al barri de la Zona Franca de Barcelona i també a l'Hospital de la Vall d'Hebron. És així?
És així, sí.
Deies que estàs una mica desanimada.
Sí, una mica sí, perquè és veritat que mostra molt optimisme també veure tanta mobilització i tanta gent, però alhora veure que tampoc s'està arribant a poder pactar canvis, que en el final crec que el que volem és atendre millor, desanima una mica.
Ara en parlarem. L'Alba Martínez és metgessa des de ja fa anys al Cap Passeig de Sant Joan de Barcelona. Com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Animada o desanimada amb la situació actual?
Amb la situació global una mica desanimada, però soc dels que pensen que val la pena continuar lluitant per la primària i en aquest sentit s'ha de ser optimista, si no, més val que pleguem.
Teniu la sensació d'alguna manera que han deixat de creure en vosaltres o de confiar en vosaltres, en donar-vos les eines necessàries per fer el que presumptament diem que tenim respecte a aquesta sanitat pública?
Sí, jo vull fer un apunt primer,
sí.
Només dir una cosa molt petita, que és que no és una vaga de metges, que és una vaga de tota la sanitat, i això inclou les infermeres, les TCAI, les administratives i la resta de gent que treballem cada dia.
Mm-hmm.
Bueno. I després dir que sí, que, almenys a primària ens sentim abandonats pels polítics i pels que prenen les decisions. Creiem que no confien en nosaltres perquè no és una cosa nova. Si confiessin amb nosaltres i coneguessin el sistema i sapiguessin el nom de la seva metgessa i la seva infermera d'atenció primària, els funcionaris no tindrien una mútua per no haver d'anar al CAP. Llavors, la falta de confiança en el sistema i de desconeixement del sistema jo crec que és total.
Quants anys fa que treballen en el CAP de Passeig de Sant Joan, doctora Martínez?
Jo al CAP de Passeig de Sant Joan fa 9 anys que hi soc, però abans havia estat a Cerdanyola i abans havia estat al Raval la percepció és la mateixa.
Sí. S'ha degradat gaire? És a dir, aquests anys, diguem-ne, d'experiència de treballar a la primària ha constatat una degradació en la qualitat de l'atenció que vostè pot donar per les condicions de feina que es va trobant?
Jo crec que ara estem en una situació límit que no hi havíem estat mai, que les retallades de l'anterior crisi no s'han revertit, i després l'impacte d'aquesta triple crisi arran de la pandèmia doncs encara ha empitjorat, però que és una cosa de model, no? Que és un model que no confia en la primària, que hauria de ser la base del sistema, i és una mica la ventafocs, I aleshores, clar, vull dir, si tu no confies i infradotes i sobrecarregues, doncs cada vegada és pitjor, no? I sí, jo crec que estem pitjor que mai.
La Laura Alucat, deies, una mica desanimada de veure que no hi ha manera d'arribar a un acord. A la facultat ja us avisen del que us trobareu quan aterreu amb un CAP per començar la residència o no?
Jo diria que la facultat viu completament aïllada de la realitat laboral i sí que se deixen caure algunes pinzellades de lo que és la pressió assistencial i de que hi ha agendes molt llargues, però després una vegada jo he començat a treballar aquí en un CAP per la sanitat pública, te trobes amb un sistema totalment precari, tot de personal que és supercapaç, supermotivat, amb moltes ganes de treballar, però que se veu totalment desbordat. Llavors, sí que una primera aproximació la tenies, no perquè t'haguessin explicat a la facultat, sinó una mica per pràctiques que has fet o amb gent amb qui has estat en contacte, però després quan t'ho trobes sí que és una mica xocant.
Com és el teu dia a dia?
El meu dia a dia, ara mateix, jo sóc una metgessa en formació, llavors una part de la meva formació passa a l'hospital i una part passa en un CAP d'atenció primària, ja que és l'especialitat que estic fent. Llavors, aquest mes mateix, que he estat a les urgències de Porta General de la Vall d'Hebron, em llevo una mica abans de les 7, a les 8 comença la meva jornada laboral i acaba al voltant de les 5. Sense parar de veure pacients. Llavors, a més d'això, feim el que se diuen guàrdies, que són jornades de 24 hores. I aquestes jornades passen cada 6 dies, de manera general, per la qual acaba acumulant una jornada laboral d'unes 70 hores de forma bastant fàcil. I la veritat és que aquest mes ha estat bastant interessant, perquè ha començat de forma bastant intensa amb el que anomenem un triplet de guàrdies, que vol dir que són 3 jornades espaiades amb un dia entremig entre elles, llavors són 24 hores que es treballa, 24 que no, 24 que sí, 24 que no, 24 que sí.
A quan et surt l'hora?
L'hora entre setmana al voltant d'uns 13 i l'hora durant caps de setmana, que són dissabtes, diumenges i festius, al voltant d'uns 15 i mig.
13 euros l'hora, o sigui, a preu de cangur.
Bruts, no ho he dit.
Bruts?
Sí.
Amb guàrdies de 24 hores cada 6 dies?
Sí.
Compensa?
No. Clarament no. Perquè no crec ni que sigui la millor atenció que jo pugui donar a les 4 del matí quan duc 2 de 3 guàrdies de triplet, ni crec que sigui una experiència docent, ni que sigui formativa, ni que beneficia el pacient de cap de les maneres.
En el teu horitzó, quant de temps creus que pot durar una situació com aquesta?
Si vull acabar la meva especialitat, ha de durar un mínim de 2 anys i mig. Mm-hmm. I què passa? Que amb
Però quan acabin aquests 2 anys i mig?
Les seguiré fent perquè el problema és que amb el salari base sense aquestes guàrdies, viure a Barcelona és bastant complicat.
Salari base que són 1.200 euros?
Sí.
Bruts?
També, sí, bruts.
Per tant, sí o sí, per viure has de fer les guàrdies, les que et toquen i les que puguis rascar, dedueixo, no?
Sí. Si bé això, val dir que crec que una de les demandes que sí que se fa arrel d'aquesta vaga són millores salarials, però que no és única ni molt menys, sinó que ha d'anar acompanyada de moltes altres coses, perquè no té sentit que a mi m'ho pugin el salari si segueix treballant amb aquestes condicions, també com deia s'acompanya en Alba.
Clar, quan arriba un moment, doctora Martínez, que també un aconsegueix una plaça, vostè té una plaça, entenc que fixa, no?, que l'està ocupant i que...
Sí.
Des d'un punt de vista de la feina, després si vol parlem del salari, diguem-ne, del seu o en general dels centres d'atenció primària, però quan ara la Laura jo li preguntava com és el seu dia a dia i feia aquesta radiografia, el seu dia a dia com és?
Bé, el meu dia a dia sempre és el CAP. Al CAP fem una cosa que es diu horari lliscant, que és fantàstic per a conciliació familiar, que vol dir que un dia treballes de matí i l'altre treballes de tarda, i
sí,
de forma alterna. El dia que jo treballo de matí, quan entro a les 8, tinc potser mitja horeta que he de fer servir per parlar amb la resta de la meva UV3, que que és la infermera que fa equip amb mi i l'administrativa que fa equip amb mi, que tenim el mateix contingent de pacients.
És a dir, per organitzar-vos el dia, per entendre'ns.
Sí, organitzar-nos el dia, comentar alguna cosa que ha quedat d'ahir, o el que sigui, no? O alguna trucada que li han fet a l'administrativa i ens diu això com ho gestionem i així. A part d'això, doncs, jo, per exemple, sóc la referent de formació del centre, aquesta mitjoreta que tinc dos dies a la setmana, l'he d'aprofitar per fer tot el calendari de sessions clíniques del centre, buscar docents d'altres llocs que vinguin a fer formacions que no podem fer nosaltres, bueno, tot de coses que és evident que no pots fer en mitja hora. I després ja comences a tenir pacients, un pacient cada 10 minuts, fins a les 2, i a les 2 tenim la sessió clínica de 2 a 3. Per tant, aquí ja es veu que tens una agenda una mica atapeïda.
Però quan dieu veieu pacients, quants pacients pot veure cada dia vostè?
Jo cada dia veig entre 30 i 45 pacients. 30 un dia de matí normal i 45 un dia de tarda una mica apretadeta.
45 al dia, eh?
O sigui, l'agenda no contempla cas de veure 45 pacients, no? Perquè si no tindríem els sindicats aquí. Però la realitat és aquesta, perquè tu tens un contingent...
L'agenda què diu?
L'agenda diu... Jo normalment l'agenda me comença amb 26 pacients.
I la realitat és que s'acaba doblant.
Sí. Bueno, sí, gairebé.
Gairebé doblant.
Perquè què passa? Que si la solució són només mesures salarials i posar-te una agenda molt bonica, l'agenda pot ser de purpurina, si tu vols, però tu continues tenint el mateix contingent de pacients, aquesta gent continua tenint problemes de salut. Aleshores, necessita venir. Tu pots tenir una agenda d'entrada, però aquesta agenda què fa? Si tu tens un contingent de 1.400 pacients que genera llista d'espera, l'atenció primària no pot tenir una llista d'espera perquè perd el sentit. Aleshores, o els veus apretats a l'agenda, el que no et toca, o se't genera una llista d'espera i tu has de tindre la santa barra de dir-li a algú: mira, ja sé que el que et passa et preocupa avui, però ja et veuré d'aquí 3 setmanes. I jo això no sé com has de fer-ho. Perquè això al final el que genera és que te'n vagis a casa enfadat, que te'n vagis a casa preocupat, i una impotència, que és el que crema en aquests metges joves que estan marxant, no? I aquestes infermeres joves que estan marxant.
Si heu de fer hores extra per acabar d'atendre totes aquestes persones que en realitat estan assegudes a la sala d'espera i que no constaven en la llista quan comenceu el dia...
Sí.
Us ho paguen?
No. Pot ser que hagis concertat un dia que dobles perquè realment tens molta, molta llista d'espera i la direcció del teu centre encara tingui diners per pagar aquests doblatges i tu puguis doblar un dia una cosa concreta, un dia especial que et quedes per alguna cosa, però de general no, perquè si no has acabat és el teu problema. I a part és que després no tindràs consulta més per tota aquesta gent, perquè quan jo plego a les 2 entra un altre metge a la meva consulta. I quan la infermera plega a les 2 entra una altra infermera a la seva consulta. Després, clar, aquesta persona també necessita veure els seus pacients. Vull dir que és bueno, hi ha gent que s'emporta, que fa les no presencials a casa, hi ha coses que estic molt diferent, no? Però el que passa al final què és? Doncs que visites els seus pacients en el temps que tens, però els visites més malament, perquè si jo, en lloc de dedicar-te 10 minuts, que ja és molt poc, t'he de dedicar 3, doncs no et visito igual. I no visito igual el primer pacient que veig al dematí que l'últim.
És habitual marxar a casa amb el dubte de... Ara no sé si en aquest pacient hi ha estat prou estona o potser hauria d'haver mirat això o... Ai, si no sé què... Apunta't a aquest dubte que t'ha quedat per si algun moment torna. La Laura fa que sí amb el cap perquè la veig. L'Alba no sé si feia que sí amb el cap o no, però vaja, podeu parlar, podeu respondre-hi totes dues.
Bueno, jo crec que la Laura estarà d'acord amb mi, que això és cada dia. I no quan ets resident, també quan fa 20 anys que treballes. És que això sempre et queda aquesta angoixa, no? De el que tu saps que hi hauries d'haver parlat molta més estona, que tu veus que aquell mal de panxa en realitat és un malestar emocional perquè té por que el desnonin o té por de perdre la feina o la seva mare està malalta i tu estàs allà tenint un mal de panxa, quan saps que hi ha més coses a darrere, no ho estàs fent bé.
Laura.
Sí, totalment d'acord. No hi ha dia que jo no marxi, estigui al metro i pensi: ai, això ho he fet? I això estava ben fet d'aquesta manera? O li podria haver preguntat tal cosa? Sempre amb moltíssim dubte, perquè realment és això, si en 10 minuts ja és una finestra temporal molt estreta, quan ho has de fer en encara menys temps... crec que és més que normal que se generin aquests dubtes i que també genera molt malestar en quant a qüestionar-te tu com a professional.
I a part de que és dolent per tu, com a, perquè et crema, això sobretot, perquè més dolent és per la població.
Al final també sou vosaltres els que esteu donant la cara, no?, amb els pacients. Ho dic per tot, el pacient que està enfadat perquè fa no sé quanta estona que s'espera, el pacient que us ha vingut a veure avui però que resulta que en realitat hauria volgut venir uns dies abans però que no hi ha hagut manera, el pacient que, no ho sé, li dieu fes-te una ressonància magnètica o una radiografia i resulta que potser li donen hora d'aquí un mes i mig o potser 4 mesos, no?
Clar, i això és el que ens fa sortir la vaga. A mi no em fa sortir la vaga el meu sou. A mi em fa sortir la vaga haver de donar la cara, no?, perquè jo estic allà a la trinxera, a primera línia, i haver de donar la cara per un sistema que no creu en nosaltres, ni en la població, ni en ningú, i que en lloc de... No? Tots els polítics, quan comencen, diuen sí, ara reforçarem l'atenció primària, i és mentida, perquè el que fan és crear unitats que no són atenció primària per treure'ns l'expertesa que tenim a l'atenció primària, perquè si algú som experts és amb les persones que tenem, per fer dispositius que després s'emporten els recursos que haurien d'anar a l'atenció primària. Ara resulta que truques al 061 i t'atén un geriatre. Doncs collonut, si no sap qui ets aquest geriatre, què et dirà? Vull dir, però Ferrovial s'endurà una bona carretada de diners. Llavors, ara no sé, m'he perdut, però clar, això, és això el que ens fa sortir la vaga, és això.
Quant de temps pot passar ara? Ara us, mentre parlava us deia això, no? Per exemple, de demanar una prova amb un determinat especialista. Tremoleu quan ja veieu que us entra una persona i penses ai, que ara li he de dir, per acabar de saber què hem de fer, necessitaria que es fes una ressonància magnètica, per exemple, o una radiografia, per exemple, perquè quant de temps podeu necessitar per tenir-la feta, aquesta ressonància o aquesta radiografia?
Hi ha molta varietat, hi ha molta diversitat segons el territori, això és una font d'inequitats també brutal. Hi ha molts serveis que estan subcontractats, jo hi ha proves que l'he de demanar a una empresa privada que la Generalitat ha subcontractat, altres proves que les demano directament a l'hospital, hi ha hospitals de referència molt més saturats que d'altres, llavors és molt diferent si jo demano una prova o la demana una companya de la Seu d'Urgell o la demana una companya del Carmel. Segurament, com que tenim hospitals de referència diferents i centres de radiologia diferents, alguns subcontractats i altres no, jo, per exemple, tinc un servei de rehabilitació subcontractat que funciona fatal, que tothom ho sap, i que, a més, té molta llista d'espera. Doncs jo tinc un pacient que, jo què sé, tinc l'espatlla, que sé que necessita rehabilitació ara, i jo sé que li donaran hora d'aquí 6 mesos. I la cara de tonta la faig jo, perquè els altres no hi són.
Però en aquest pacient, què se li fa? Li diu... Si s'ho pot pagar, vagi a la privada, perquè si no, fins d'aquí 6 mesos no la miraran o no el miraran? O li diu, bueno, ha de fer això, però prengui paciència, que serà mig any?
Bueno, doncs depèn, no? Tu li dius la veritat, jo li dic la veritat. Mira, tenim aquest servei de rehabilitació, jo crec que et trucaran d'aquí 6 mesos, a mi em caurà la cara de vergonya de que sigui així, i la rehabilitació que et faran és aquesta. Tingueu clar, saps? El que et faran és això, que no és el que jo et faria. És el que tenim, a mi em sap molt de greu, saps? I llavors hi ha gent que tu saps que s'ho pot permetre i si li dius, mira, si tu pots anar a un fisio de veritat, doncs, i tu pots pagar, no és el que hauria de ser, a mi em sap molt de greu, però tu decideixes.
Laura.
I d'alguna manera crec que una solució quan això s'adona és tornar-te a citar de manera espaiant el temps en aquest pacient i anar fent tu amb els teus coneixements o amb el que puguis estudiar, formar-te, el que sigui, per ajudar aquesta persona revisant el seu cas, el seguiràs portant tu, li aniràs fent un seguiment i intentant suplir aquesta mancança que crec que tampoc hauria de funcionar d'aquesta manera, però és el que jo he vist que se fa, per exemple, al meu centre.
Totalment d'acord amb la Laura, i a més això té un nom que és un nom horrorós, que es diu longitudinalitat, que vol dir que quan a tu te tenen sempre el mateix equip, no? Deixa infermera, la mateixa metgessa, la mateixa administrativa, durant molts anys, això sabes que té molt de valor i que redueix mortalitat, ingressos, morbiditat i tot. I això que és tan important i que la Laura, que ja és R1, ho veu claríssim, no? Que és un dels pilars, una de les fortaleses que té l'atenció primària i que ens permet compensar la resta de defectes, doncs, per exemple, ha arribat un conseller que el primer que va dir és que això era una cosa que estava antiquada i, bueno, canvi de model i anem a trossejar-ho tot. bueno, també és antiquat rentar-se les dents abans de fer una operació quiròfan, i ho continuem fent, no?, perquè és una cosa que funciona.
Clar. A veure, aquests dies hi ha un element que també ha aparegut, que ha aparegut molt, perquè a més és una reivindicació clara que ha portat el sindicat, que era la qüestió del salari. L'Alba deia, per exemple, la doctora Martínez, a mi no és la qüestió del salari el que em portarà a moure, però sí que hi ha, per exemple, molta gent jove, Laura, que és justament pel salari que es pot obtenir en la sanitat pública a casa nostra, comparat amb el que un pot percebre, per exemple, si se'n va a treballar fora o se'n va a la privada, prefereix optar, comparant el sou i les condicions de feina, per fer aquest pas. Tu t'ho has plantejat?
M'he plantejat marxar, sí. La veritat és que sí. El que passa és que crec que ho faria una vegada acabada la residència. Tenia molt clar que volia formar-me aquí i que volia treballar en el sistema públic, això 100%. I ara sí que és una cosa que m'he anat plantejant de, ostres, si realment tenen companys que estan visitant en 30 minuts per pacient, que tenen dret a no fer guàrdies, coses d'aquest estil, sí que m'ho he plantejat.
Això a on? A la privada o marxant fora?
No, marxant fora.
Marxant a on, per exemple?
Nord d'Europa. A Irlanda, per exemple, i Suècia, són els llocs que conec. Mm-hmm. Persones concretes, Alemanya, també.
I us busquen, us reclamen, és a dir, allà fan falta metges.
Sí. Sí, crec que no és gaire complicat accedir-hi.
Quin al·licient tens per quedar-te aleshores?
Que...
Més enllà de la vocació, que entenc que hi deu ser-hi, però...
Sí, que jo defens fermament un sistema públic i la qualitat assistencial que se pugui oferir des d'aquest, i vull formar-ne part. I per això segueixo aquí.
Però que estem parlant de salaris que poden, què, doblar un salari d'aquí?
Sí, doblar, triplicar fàcilment.
Doblar o triplicar fàcilment?
Sí.
Els metges esteu mal pagats? No em refereixo als 1.200 bruts d'ara, que estàs en la formació. És a dir, quan tu tinguis una plaça, esperem que tinguis una plaça i que diguis, escolta'm, ja està, soc metgessa, l'especialitat és d'atenció primària, per tant, soc metgessa de família de la sanitat. Amb el sou actual, que encara no he aclarit quin és, també t'ho diré, tu saps quin sou tindràs el dia que siguis metgessa en plaça fixa o no, de família?
No el tenc clar, la veritat és que no, sí que sé quan cobraré fins d'aquí 4 anys i després no sé, sé que és més que aquest dels 4 anys, però no te sabria dir una xifra concreta.
No tens clar quina xifra seria?
No.
Vosaltres, doctora Martínez, teniu clar quin salari, més enllà del propi, clar, jo tinc clar que vostè sap quin salari té vostè com a doctora.
Bueno, que la Laura, quan sigui metgessa de família,
sí,
així de normal, si no fa moltes guàrdies ni coses estranyes, tindrà uns 38.000 anuals.
38. Ah, bé, doncs mira, ja és una xifra, li agraeixo que me l'hagi dit, perquè ahir, fins i tot parlant amb el col·legi de metges, no aconseguíem aclarir...
Ara tampoc no t'ho puc dir exactament, vull dir que, però això...
Però vaja, vull dir que pot estar rondant els 40.000 euros, per entendre'ns, eh? Allò per...
Anirà cap aquí.
Per arrodonir, anirà cap aquí. Aquest és un... Sí. Aquests dies s'ha fet servir molt l'expressió sou digne.
Trienis, sense coses extres, sí, diguéssim, eh? Clar, això si ho compares amb Europa, dius, mare meva, no? Si els altres cobren el triple... Jo crec, però, que ho hem de comparar també amb la resta d'altres professions i d'altres persones que viuen al nostre entorn, no? Mm. Perquè ahir va sortir gent de Metges de Catalunya dient, com pots dir que som uns privilegiats? No, no som uns privilegiats si ens comparem amb Europa, ni segurament si ens comparem amb el País Basc. No ho som. Però som uns potser som uns privilegiats quan estic parlant amb un periodista que cobra molt menys que això, o quan estic parlant amb no? Quan tinc al costat les infermeres, que són a dos, quan haurien de ser a un. Quan tinc al costat un administratiu, que amb prou feines arriba a 1.000 euros al mes. Llavors, jo sortir a dir els metges cobrem molts pocs diners quan tinc un entorn que té uns sous que fan pena, no em sento autoritzada a plorar pel meu sou. Mm-hmm.
Però sí que, en canvi, teniu, evidentment, tot el dret a reclamar un sou que s'ajusti a la formació que teniu, per entendre'ns, no?
Van dir que no tenen formació als altres. Vull dir que evidentment que m'agradaria cobrar més, però això per mi no seria la solució. Vull dir, si a mi només em doblen el salari, però em deixen amb les mateixes condicions que tinc ara, jo em continuo cremant. En canvi, si a mi em deixen el salari que tinc, però al cap contracten dues infermeres més i dos metges més i repartim els contingents de pacients i jo tinc una altra càrrega assistencial i puc fer la docència bé i no esgarrapar hores fora d'agenda per veure la meva resident, i puc fer bé la formació, i puc fer bé la comunitària, i puc fer bé la recerca, que la recerca l'he de fer també fora d'hores i sense cobrar, doncs, ostres, és una altra cosa, no? I puc atendre amb dignitat els meus pacients i dedicar-los l'estona que necessito. Jo això em sentiria més ben pagada que si em deixen com estic i em doblen el sou.
En canvi, la realitat que veieu als centres és que companys que arriben a l'edat de jubilar-se es jubilen i ningú els supleix?
Bueno, i infermeres fent dos contingents de pacients en lloc d'un, i tot el reforç que va arribar pel Covid ja l'han acomiadat, i després diuen que no troben gent. Bueno, però si les acabes d'acomiadar, com no has de trobar gent? I infermeres que tenen contractes d'un mes, infermeres que fan l'especialitat de familiar i comunitària i no els hi compta per res. Clar, és que són moltes coses, no? Vull dir, això, per això estem així.
Hi ha gent que plega perquè ja no en té ganes d'aguantar això, per exemple?
Sí, clar. I gent molt bona. I gent que ha cregut molt amb la primària i que ha lluitat molt per la primària i que s'estima la primària i que li agrada fer de metgessa de família o d'infermera de família i que els agrada, però arriba un moment que això et crema i és aquesta sensació que diu la Laura, que arribes a casa i dius, avui no he fet bé la meva feina. I això un dia vale, però cada dia això crema, no? I dius, jo tota la... Sobretot gent jove, que és una pena, no? Perquè que es cremi el que porta molts, molts anys, doncs, no sé, doncs, deu passar totes les professions, però gent molt jove, com la Laura, no? O que acaben d'acabar la residència i no continuen perquè pensen, si continuo aquí, d'aquí 10 anys tindré una depressió, tindré... No? Vull dir, no aguantaré a nivell de salut mental, això és una pena. I gent molt bona que ha marxat, molt bona.
Tu això ho veus, Laura, amb els companys en parleu? Vull dir, més enllà, fins i tot, que n'hagis pogut tenir, que n'hi hagin plantejat d'agafar el camí de la pública, que tinguin clar que puguin estar fent ara, per exemple, la formació, com tu, però que tinguin clar que un cop acabat aquest període de formació, ja només amb el que estan veient, vegin que el seu camí no seguirà per aquí?
Sí, tant... Bé, parlar-ho, i tant que ho parlam, perquè crec que hi ha una frustració generalitzada en quant a companyes i demés. Gent que vulgui marxar, sí, que ho tingui clar, i gent que ja estigui pensant en altres coses que no siguin assistència. Ben que dir fer un màster en salut pública, fer qualsevol altra cosa que te pugui desvincular una mica d'aquesta assistència que en el final, com bé hem dit fins ara, acaba cremant i crec que és molt difícil evitar aquesta situació. Llavors sí que hi ha gent que ja se planteja alternatives.
A la facultat, tu em dius, som molt aliens a aquesta realitat, segurament fins que no hi ensopegues, diguem-ne, perquè hi vas, però escolta, també sabeu el món on vivim, diguem-ne, no? I sou conscients del que ens envolta. L'atenció primària cada vegada és menys interessant pels qui estan estudiant, que hi ha llocs molt més xulos per fer de metge que no pas un CAP, és la percepció?
La nostra formació a nivell universitària és totalment hospitalocentrista. Amb això vull dir que atenció primària se toca dues tardes durant el primer any de carrera, com per tenir un primer contacte, és a dir, dues tardes que tu vas a passar visita en un CAP. Bueno, i això és com aquesta primera presa de contacte, i després fins sisè de carrera no t'hi tornes a posar amb una assignatura com a tal i una rotació de 2 mesos, que en el meu cas va caure en context de Covid. Per tant, allò que vaig aprendre de primària crec que va ser molt valuós, però en el mateix temps no és el que estic veient jo ara, perquè no era com la seva activitat assistencial normal en context de no pandèmia. Llavors, sí que és veritat que s'acaba percebent que són... O sigui, és una especialitat que, bueno, a mi m'encanta, per això l'he triat, ho tenia claríssim, però que no es fa semblant, no se fa interessant des de la nostra formació i se desprestigia en moltes ocasions, sempre posant primer tot allò que és hospital.
Ah. Vull dir, perquè segurament això, doctora Martínez, tampoc ajuda gaire, no? És a dir... Si a tu t'arriben tot de joves, diguem-ne, que comencen a trobar-se amb la realitat que hem estat explicant I que tampoc se'ls hi ha transmès, diguem-ne, en la seva etapa de formació, un especial carinyo, per dir-ho d'una manera planera, diguem-ne, cap a aquesta realitat que acabaran coneixent. Es fa difícil, suposo, no?, de fomentar la Laura, perquè tenia clar que era l'especialitat que volia, diguem-ne, no? I venia motivada de casa, si em permet l'expressió de dir-ho, però si no, deu ser molt complicat de convèncer a ningú que allò pot ser interessant.
És així, la Laura, perquè venia motivada de casa, però des de la universitat, bueno, com des de tot el sistema, hi ha un menyspreu absolut per la primària. La primària està absolutament absent a la universitat, no?, quan la majoria de metges que es formen cada any acabaran sent metges de família. Això tinguem-ho clar. És l'especialitat que més persones faran.
Sí, perquè amb dades del darrer any, dades del darrer any, van quedar 70 vacants de places de metge de família i molts d'ells van ser aquí a Catalunya.
Sí, la majoria. I molts van començar i van plegar al cap de 4 dies. Per què? Perquè tu no pots estimar una cosa que no coneixes. I si la universitat està absolutament d'esquena a la primària i hi ha un menyspreu constant i un desprestigi, és impossible que tu acabis la carrera i diguis «Uah, que guai, família!». Bueno, però si ets la Laura, sí. Però és això, que ja venies de casa, no? Ja és un perfil concret. Però no. En canvi, què et venen? I mira l'examen MIR, i mira tot, què et venen, no? Com la superespecialització de l'especialització, oh, que guai, la tecnologia, el model biomèdic, que és igual si el pacient ni el mires a la cara. Quantes assignatures es fan d'acompanyament a la mort, d'atenció al dol, de com es fa una entrevista clínica a nivell emocional, no? D'acompanyament del patiment? Res, perquè això no els interessa, perquè la universitat no té un model biopsicosocial com té la primària, té un model biomèdic i hospitalocentrista total. Llavors, això és una cosa que, si no arreglem això, la solució de la primària no pot estar només a la primària. Si no ataquem a la universitat, si no ataquem a la comunitat, si no ataquem a tot el sistema global, nosaltres sols, doncs ens enfonsem.
L'Alba Martínez és metgessa del Cap Passeig de Sant Joan de Barcelona. Un plaer que ens hagi acompanyat avui al matí.
Gràcies.
I ànim.
Gràcies.
Que vagi molt bé la Laura, la Lucate, resident de primer any de Medicina Familiar i Comunitària, en aquest cas el cap Carles Ribes, això és a la Zona Franca, aquí a Barcelona. També ens ho ha explicat ella a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Per cert, una pregunta, Laura. Ahir corria per Twitter que hi havia hospitals que estaven convocant residents MIR com a serveis mínims de guàrdia per ahir, per avui. Et consta?
Sí, me consta. Va ser bastant controvers si se'ns considerava serveis mínims o no a la urgència durant el matí. Actualment a la urgència de Vall d'Hebron hi ha 4 adjunts, quan normalment hi ha al voltant de 4 adjunts i 10 residents. Llavors sí que no vam ser considerats servei mínim durant el matí, sí que se'ns ha considerat durant les guàrdies. I crec que ha estat bastant diferent, depèn de cada centre. Bueno, una mica controvers i cada centre acollint-se una mica diferents definicions.
Val. Bé, és que ara hi he pensat que hi havia passat això. Escolta'm, molt d'ànim.
Gràcies.
Gràcies per haver vingut avui. No defalleixis, no? Ja que com a mínim hi ha hagut aquest camí, i que si no defalleixis sigui perquè algun incentiu hi hagi, no? Que no només sigui per part teva i per part de la vocació que t'hi mantingui, i molta sort.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, un plaer que ens hagis acompanyat. 9 i, mira, un quart de 10 del matí ja a aquesta hora. Avui estarem pendents, evidentment, d'aquesta nova jornada de la vaga de metges. Fem una pausa per la publicitat i obrim el temps de tertúlia.
Ràdio Estel.